A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La nostra roda de portaveus continua avui dimarts amb la portaveu dels Comuns Verds de Sitges amb Carme Gasulla. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, vespres.
Ha passat un any i em sembla que Carme Gasulla no ha enyorat pas entrar a l'equip de govern, malgrat que fa un any li proposessin en més d'una ocasió. Ens equivoquem o no?
Home, diguéssim, no és ben bé l'enyorança, però sí que crec que vam prendre la decisió correcta, no? Veient una mica doncs, com ha estat aquest darrer any. Un govern polièdric, doncs, amb decisions a vegades diferents, amb posicionaments diferents, que es presenten com un enriquiment, diguéssim, ideològic, i en el nostre cas ho presentem d'una manera molt diferent, ho interpretem com divergències amb molts temes, no? Sense anar més lluny amb el tema de la famosa draga de sorra. No? Aleshores, creiem que nosaltres podem aportar i molt des de l'oposició i és la nostra intenció i el nostre camí.
En el seu dia, precisament, defensàveu una certa oposició proactiva, si es pot dir d'aquesta manera, crítica, però proactiva. Creieu que al llarg d'aquest any en què el govern ha hagut d'enfrontar-se a la gestió de la pandèmia, aquesta ha estat la millor estratègia que podia prendre Comuns Verds?
Evidentment, no? Perquè és que no en queda una altra. La política és això, la política no és només fer la crítica i quedar-te doncs, llançant la pedra, no? Has d'oferir sempre la mà per doncs, proposar, ser proactiu i per ajudar a fer millor la vida de les persones, que en aquests moments precisament és el que corre perill, no? La vida de les persones, doncs el seu entorn, la seva salut, la seva feina, la seva realitat, i els polítics hem de ser molt responsables en això. Però la fiscalització del govern és també una eina de responsabilitat, que això no oblidi ningú, és a dir, no són crítiques per se, perquè som oposició. De fet, a mi la paraula oposició no m'agrada gens, perquè trobo que és molt negativa i és una paraula que ens posiciona doncs, sempre amb aquesta barrera. I de fet, també aquí sí que, si em permets, Vicenç, faria una mica aquesta crítica a vegades al govern, no? Que rep propostes de l'oposició sempre d'una manera molt susceptible i crec que, francament, agrupar, nosaltres es van encaixar en el ple extraordinari tot, pressupost, agrupar en el mateix sac a tothom i dir que només barrem el pas i que només posem pals a les rodes és profundament injust i a més és que no és cert. No és cert, perquè crec que d'una manera o una altra tots hem anat fent propostes i intentem ajudar a tirar endavant aquest carro perquè el govern sol no podrà.
Precisament anava per aquí perquè l'any passat vau ser prou contundent quan en un moment durat el govern li demanàveu que davant del que havia succeït en el pacte per la recuperació econòmica d'alguna manera parlés amb tots aquells agents econòmics i socials que havien marxat del pacte i que fes alguna cosa per reconduir. No sé si al llarg d'aquests mesos heu notat que hi ha una actitud més de diàleg en el govern o que, a partir del que dèieu fa un moment, el govern continua mostrant una actitud molt refractària davant l'oposició, davant d'aquells que d'alguna manera li poden qüestionar determinades qüestions de la gestió.
Hi ha aspectes, Vicenç, que continuen encallats amb aquesta postura inamovible. Puc parlar dels que jo conec més de prop, referents a modificacions puntuals vinculades molt recentment al Parc de les Arts, en certes qüestions que veus que no hi ha manera de que es moguin, no? Que es belluguin, però sí que és cert que hi ha hagut d'altres també modificacions puntuals que s'han bellugat, no? Jo, per exemple, en la qüestió de modificació puntual de Ratpenat. Però és que no queda una altra. És que un govern, per molta majoria que tingui, el que ha de fer constantment és en dialogar, no només dialogar amb l'oposició, que jo vaig dir, jo sempre em remeto al discurs del ple d'investidura, l'aritmètica no dona i treu raons, l'aritmètica és una suma, però ha de raonar i dialogar constantment amb la gent, perquè és la que li demanarà explicacions de per què es prenen aquestes decisions. I, evidentment, els agents econòmics i socials és una part d'ells. I, a més, ja crec que el govern, qualsevol govern, ha de governar per tothom, és a dir, no només pels adeptes, sinó per tothom. I aquí doncs, s'ha de fer un esforç, a vegades complicat ideològicament, d'apropar-se doncs, a grups socials, econòmics, a agents de tot tipus, que potser ideològicament estan molt distants del teu posicionament polític, però que és que forma part de la teva gestió. Ser generós i ser proactiu amb tothom.
Com dirien els castellans, nos metemos en arena. Perquè gairebé diríem que aquesta és una d'aquelles qüestions, ho assenyalàvem fa setmanes, sembla que les qüestions incòmodes sempre costen de sortir. I va sortir de cop i volta en la presentació d'aquella moció que Junts per Sitges va portar al ple municipal d'ara farà dos dimecres, i a partir d'una pregunta molt directa que Mònica Gallardo li va fer a l'alcaldessa sobre si portaria la draga o no. I a partir d'aquí això ha anat desencadenant-se en un debat que segurament els més veterans no resultarà nou, perquè el debat no és nou, però sí que s'ha probablement polaritzat més que mai, segurament per aquest context que estem vivint de les conseqüències de la pandèmia. Els Comuns Verds van ser una de les formacions que es van posar en aquest sentit a favor del criteri del govern i va votar en contra d'aquesta moció, però òbviament a Carme Gasulla li demanem una reflexió més àmplia sobre aquest assumpte, sobre, suposo, un assumpte que lliga des del model econòmic del turisme fins a l'estabilització de la forma més sostenible possible de les platges sense que els sectors econòmics se'n vegin perjudicats com estan clamant aquests dies.
Doncs la nostra reflexió parteix fonamentalment de dos elements, de dues potes fonamentals. En plena crisi climàtica, en plena situació de desastre ecològic, jo estic molt d'acord amb les paraules que va dir l'altre dia a l'entrevista al Ricard Vila de Biodiversitat Sitges. Hem de reinventar el turisme i s'han de reinventar no només el turisme sinó moltes altres empreses i afavorint evidentment que es porti de manera natural la sorra a les platges. I també estic molt d'acord amb el que deia el senyor Carbonell, el Joan Carbonell, persona a la que aprecio molt i des d'aquí li vull enviar doncs, una forta abraçada amb ell, amb la Glòria, que són persones treballadores, persones que viuen a les platges i que la seva feina sempre ha estat aquesta. I el seu missatge és que l'entenc perfectament. És a dir, jo no comparteixo el dragatge, nosaltres no el compartim perquè pensem que és un, sempre ho hem dit, no? És una errada monumental des del punt de vista mediambiental, però entenc la seva situació humana i econòmica. Nosaltres no estem contra ells. És que la realitat del medi ambient, la realitat del canvi climàtic, d'emergència climàtica, ens porta a aquesta situació. Què és el que està fallant aquí? Estem arribant tard. Jo crec que bàsicament és això, estem arribant tard. Aquest procés de transició, diguéssim, econòmica, de transformació del sector cap a una altra forma d'ingressos, una altra forma de gestionar el que és el turisme, que no es basa únicament en la sorra, insisteixo, sinó, evidentment, en cuidar el nostre mar, perquè tothom parla de la sorra, però no tothom parla del mar, perquè el dragatge afecta directament a la qualitat de l'aigua. Et puc gairebé assegurar que científicament el que ens podem trobar amb un nou dragatge a partir d'ara a les platges de Sitges és que el mar estigui prou brut i prou afectat i prou ple de plagues perquè sí, tinguem sorra, sí, però no ens puguem banyar. Per tant, perquè no pensem el que passa més enllà de la sorra. No? I hi ha altres sistemes, hi ha altres fórmules, les hem de buscar i hem d'acompanyar el sector. Això no pot ser una guerra. A mi la manifestació de l'altre dia, tot legítima i l'entenc perfectament, es va plantejar d'alguna manera com un enfrontament cap a un posicionament respecte a un altre. I no va per aquí. Hem d'anar tots plegats a la mà acompanyant el sector per sortir econòmicament d'aquí, perquè nosaltres també volem platges, també volem turisme i també volem que la gent pugui guanyar-se la vida, però sempre tenint en compte la situació que estem vivint. I no és un posicionament ideològic i prou, sinó és una realitat científica. Els científics ens parlen de que les platges a Sitges estan pràcticament mortes, les sorres. Per tant, hem de buscar altres sistemes, com s'estan fent en d'altres països, doncs, utilitzant plataformes per poder banyar-se, fent un tipus de turisme que sigui menys agressiu. I el camí, quan sento a vegades declaracions dient que això no és la barrera del coral, no és la barrera del coral, però nosaltres vivim precisament d'això. No? I per tant, nosaltres enviem un missatge d'esperança, d'acompanyament i de pensar que el sistema de dragatge no ens portarà res de bo. Segur, jo crec que hem de tenir una visió més àmplia i aquí sí que li demano al govern que faci els deures cada dia sobre això. Ho té complicat, no dic que no, però ha d'acompanyar el sector, ha d'estar al seu costat i ha de fer veure, ja sé que és una batalla complicada, fer veure que no hi ha cap altre camí que fer aquest procés de transició ecològica i de que això doncs, ja sigui bo per Sitges, fonamentalment bo per Sitges.
Perquè ens ho heu posat molt bé, segurament a Carme Gasulla, com ens han confessat altres portaveus, la intervenció d'en Josep Carbonell en el darrer ple va resultar colpidora. Perquè, evidentment, tant la d'en Josep com la de la Glòria Freixes va ser veritablement una intervenció que va colpir. Com es pot conciliar el neguit que va expressar el senyor Carbonell amb la necessitat de fer valer que, com ha fet valer el govern, que la draga no és un sistema sostenible i, a la vegada, aquesta tercera via que és fonamental per tantes famílies de l'emergència econòmica que estan vivint, sense polaritzar massa el debat, perquè aquella sensació que ara tenim un debat molt polaritzat a l'entorn de la draga o l'aportació de sorra és més que evident. Com es pot conciliar això i si veritablement Carme Gasulla també, escoltant aquella intervenció al final del ple, gairebé a les 6 hores del ple, li va resultar doncs, com una mena de sotregada per tots els presents en aquella sessió.
És complicat, ja ho he dit, ningú té aquesta vareta màgica perquè hi ha, per una banda, doncs, una evidència científica contra la que no podrem lluitar per molt que fem manifestacions i per molt que reivindiquem que es porti sorra mitjançant la draga, i per una altra hi ha una situació dramàtica econòmica que afecta directament a les persones i que, per tant, nosaltres donem tot aquest acompanyament i recolzament i farem els possibles perquè puguin en sortir. Jo, escoltant en Carbonell i la Glòria, doncs, jo sóc habitual de la seva platja, precisament de l'Estanyol, és una de les persones més amables que conec en tots els aspectes, i el que li vull dir és que nosaltres, a la nostra mà, farem tots els possibles perquè se n'en surti. Econòmicament és una situació dramàtica, com per a altres sectors, tampoc ho oblidem, I jo em remeto, mira, si em permets, amb una qüestió personal. El meu pare treballava com a la petita indústria de les sabates aquí a Sitges, indústria que va desaparèixer i que es va haver de reinventar, i hem d'anar per aquesta via. No hem fet aquest procés de transició, ens arriba la bufetada de cop i volta. I aquest és el drama. El drama és que està passant també a la indústria vinícola, està passant a moltes altres sectors econòmics que han de passar per aquesta transició, i aquesta transició no és fàcil, no es pot fer de cop i volta. Aleshores, el que ha de fer aquí el govern és acompanyar econòmicament el sector, doncs, amb ajudes directes en tots els àmbits, no només en l'àmbit artístic. Ara llegia recentment unes declaracions del mateix Pablo Iglesias dient que les ajudes han de ser directes, no han de ser via doncs, a crèdits tous, etc. No, han de ser ajuts directes perquè aquesta gent pugui sobreviure. I més enllà d'això s'ha de fer aquest procés de transició que s'hauria d'haver iniciat ja fa temps, això et deia que fem tard, i ens quedem, doncs clar, al límit del drama.
La temporada és a punt d'arribar. Té capacitat l'Ajuntament, les institucions, de promoure aquests ajuts directes que necessitaria el sector?
L'ha de tenir, és que no hi ha opció. Vicenç, és que l'ha de tenir. L'Ajuntament i la resta d'administracions disposa d'aquests ajuts, els ha de vehicular i els ha de posar damunt de la taula. És que no hi ha més. Aquí s'ha d'agilitzar l'administració, que és una de les rèmores que tenim en aquest Ajuntament. S'ha d'agilitzar perquè el que no pot ser és que els processos administratius siguin tan llargs, no? I aquí és responsabilitat de tots. Segur que no només de l'Ajuntament, però aquests ajuts han d'arribar ja i han de ser de manera directa i fent tard. A mi em consta que sí que han arribat amb altres ajuntaments, però jo crec que aquí hem d'anar més ràpid, és el que et deia, no? Estem en un debat que tornarem a tenir d'aquí un any. Això ja t'ho pots imaginar, l'hem tingut durant els 2 anys enrere i el tornarem a tenir. La proposta que fa l'Ajuntament de portar un sistema que no sigui tan agressiu, anem a veure, que ens expliquin en què consisteix. Sempre tot el que sigui una afectació a l'entorn, a la biodiversitat, és agressiu, però insisteixo que és una mica allò de la pedra de Sísifo, no? Tornarem a posar la pedra i tornarem a baixar i tornarem a començar i això és pan para hoy, hambre para mañana, és així. Per tant, el que toca és econòmicament donar-vos suport al màxim possible, perquè hi ha diners i perquè hi ha possibilitats, i fer aquest procés de transició ja, no només buscar la sorra, sinó buscar doncs, aquesta transició.
Al govern li demaneu això, què li demanaríeu al sector?
Al sector li demanaria una mica més d'escolta. Jo crec que, no tothom, també t'haig de dir, però jo crec que el sector no vol sentir parlar del canvi climàtic, part del sector no vol sentir parlar del canvi climàtic i sempre ho polititza dient que és un posicionament ideològic. No, és que és una realitat científica, ho diguin els Comuns Verds, ho digui el PP, ho digui qui sigui, és així. Si no, això no va d'ideologies, això va de realitats científiques. Per tant, jo puc entendre doncs, la seva desesperació, la seva preocupació, però crec que han de primer assimilar aquesta informació i després, evidentment, incorporar-la a la realitat, que això no tornarà a ser igual i que aquest model està exhaurit, però és que ja fa temps que està exhaurit. I que, per tant, el que toca no és enfrontar-nos, sinó buscar solucions. I les solucions no passen per tornar a demanar una altra vegada el mateix una vegada i una altra, perquè no. Perquè no és la solució i està més que demostrat.
Què creieu que passarà les properes setmanes? En el sentit de si veieu unes postures més conciliades o una certa resignació?
Suposo que hi ha una mica de tot, no serà fàcil arribar doncs, a acords perquè si les postures no es belluguen, jo crec que el govern ha fet un moviment cap endavant dient que hi haurà sorra. I el sector doncs, està expectant, no? Anem a veure com rep això. No? El que passa que si no et bellugues del teu posicionament, això s'encalla molt, és molt complicat. Aleshores, estan pensant en aquesta temporada, però hem de pensar en totes les temporades, no només en aquesta. És a dir, que hem de tenir aquesta visió a llarg termini. Estem sempre, som curtclassistes i estem en el mes de març tornant a pensar doncs, el que passarà aquesta Setmana Santa, aquest estiu. I va més enllà, el debat va més enllà.
Anem una mica a llarg termini i ens situem, vaja, ho posem sobre la taula fins on pugui conèixer Carme Gasulla, que és més o menys fins on pot conèixer tothom, aquest futur projecte Vallcarca, o aquesta futura destinació que pugui tenir el port de Vallcarca, des del punt de vista dels Comuns Verds, què se'n sap, quina opinió li mereix el que s'ha sabut fins ara?
Nosaltres en el decurs de la campanya electoral vam parlar de Vallcarca perquè sabíem la situació administrativa del port, també de tot l'entorn, una situació que on s'acaba la concessió, hi ha dues parts, no? Una part del port i diguéssim una part de terra i aquí hi ha 3 administracions implicades. El que hem sentit no ens agrada, evidentment, no és la nostra proposta, no ens agrada perquè tornem a caure en el mateix. No? Jo crec que l'Ajuntament aquí ha de ser proactiu, molt valent i prendre la iniciativa perquè té un protagonisme especial. Nosaltres apostem per un model molt diferent al que tenim ara, molt diferent. És a dir, no res a veure amb aquest model industrial invasor de l'entorn que està dins d'un parc natural, vorejant un parc natural, protegit, per tant, i creiem que el model ha d'anar cap a una altra banda. És una mica el tema de la draga, Vicenç? És a dir, el que no podem és tornar a repetir les mateixes errades. El monstre que tenim allà d'aquesta fàbrica, més el port, no pot continuar igual. Hem d'aprofitar el que tenim per fer per, com una oportunitat, no, com, no pas com una feblesa. Nosaltres pensem en un model molt diferent, que sigui sostenible, que vagi precisament acabat en un sector que està naixent, que és el sector de l'ecologia, del medi ambient, i no té res a veure amb la proposta que hem escoltat, que no ens agrada gens.
Per una banda hi ha aquesta proposta de desballestament, per altra banda llegíem a l'Eco la proposta que deixava anar el regidor Guillem Escolà sobre la possibilitat d'un port esportiu o un equipament semblant a un port esportiu. Què us sembla aquesta proposta?
L'hem de veure concretada. A mi, en general, els ports, des del punt de vista mediambiental, doncs, precisament aquí a Sitges han generat molts problemes, no? A la sorra. Per tant, no acabem d'entendre massa bé en quina línia aniria, no? Nosaltres creiem que tot el que sigui naturalitzar un espai és molt millor que reconvertir-lo en amarrades sostingudes en el temps, no? Sitges, dins del que tenim, el port esportiu d'Aigua Dolç ha fet molt de mal a la sorra, igual que als espigons. Per tant, l'hem de valorar, l'hem d'estudiar per saber exactament de què es tracta, però en principi tampoc és una proposta que vagi en la línia que nosaltres volíem.
Per tant, veuríeu més Vallcarca com si estiguéssim parlant d'una Vallcarca anterior a la instal·lació de la fàbrica.
Correcte.
I un entorn, sí, que d'alguna manera pogués propiciar el coneixement dels valors de la natura i el coneixement de l'espai del massís del Garraf a través d'equipaments destinats a això, seria més,
sí,
o menys aquest l'objectiu?
Correcte, sense perdre una oportunitat econòmica, quedi clar, és a dir, també podríem contemplar un espai que sigui, doncs, que tingui una sortida i un benefici econòmic, és a dir, una cosa no treu l'altra, però sempre com a eina prioritària, com a objectiu prioritari, com deies tu, doncs, recuperar aquest entorn que està, doncs, tan degradat i tan malmès.
És el que voldria veure també a l'Atlàntida, per exemple?
Evidentment, clar. Mira, i fa dos dies vaig estar fent una passejada, i la veritat és que l'espectacle, no, diria jo, de degradació d'aquest entorn és una llàstima, no? Perquè està també, doncs, en una zona protegida, a la riera de Ribes, encara en els colls de Mira el Peix, i és un espai que hem de recuperar perquè és magnífic. Tenim una enorme sort d'estar envoltats de tants espais protegits, no? I els hem de cuidar. I sobretot, més que etiquetar-los, perquè pensa que gairebé el 30% dels espais que tenim a Catalunya són espais naturals protegits. Hem de gestionar-los correctament. Hem de d'alguna manera, començar a administrar-los i gestionar-los de manera més efectiva, no simplement amb una titulació i prou.
Dins de la gestió, abans no anem al pàrquing de la zona del pavelló de Pinsbens, del qual, com saben tots vostès, Carme Gasull està la presidenta de la comissió que ha investigat, que ha analitzat com va ser la gestió de tot aquell equipament, però la darrera conversa que vàrem mantenir, Carme Gasull va incidir molt en la gestió de l'arbrat. I sobretot, pel que feia referència a algunes accions que havia desenvolupat l'Ajuntament i que van mereixer en el seu moment la contestació dels veïns. Continueu sent crítica amb la gestió de l'arbrat? Hi ha hagut algun moviment en aquest aspecte per part del govern?
Sí que som crítics, perquè pensem que van a cops de realitat, no? Funcionant també a fuetades. És cert que el regidor Monasterio, en aquest sentit, sempre s'ofereix per explicar-te, per dir-te, per acompanyar-te, per justificar. Però creiem que els criteris a vegades són molt, molt dispars. No acabem d'entendre, doncs, certes tales. No? Jo vaig demanar informació sobre per què estalaven i per què es feien certes actuacions sobre l'arbrat de Sitges. El pla d'arbrat de Sitges és... continua insistint que existeix, però en qualsevol cas és un pla d'arbrat absolutament desfassat, i són els nostres pulmons, els pulmons de Sitges, no? I llavors estem apostant per un model turístic molt concret, i això no només, com deia abans, no només passa per la sorra, també passa per el nostre entorn natural. S'han fet a avanços, evidentment, però encara estem molt lluny del model que a nosaltres ens agradaria. No? I creiem que massa aviat es posaria a la tala sense buscar altres alternatives. Aspectes importants s'està intentant, penso jo, s'ha destacat, s'està intentant implantar doncs un tipus d'arbrat més adient al nostre entorn. És a dir, per exemple, les palmeres no són, no són autòctones, no? I que no es basin tant en aspectes estètics, no? És a dir, que siguin realment profitoses per l'ecosistema, no? Que siguin en relació doncs, amb una postal molt bonica que no té res a veure amb la flora autòctona. No? Per tant, sí que som encara crítics, però som crítics, millor dit, però encara hi ha molta feina.
Si la memòria no em falla, ara farà més o menys 2 anys que eren a punt de posar-se en marxa les obres per l'encondicionament d'aquesta zona propera al pavelló de Pinsvens, que molts ja coneixien perquè era una zona on s'hi aparcava, i l'Ajuntament va acabar, diguem-ne, de reordenar aquella zona per convertir-la en un aparcament. Ja aleshores, Carme Gasulla va arrufar el nas per sobre com s'estava gestionant tot allò. Després, com tothom sap, hi van haver no només denúncies veïnals, sinó problemes de gestió en l'àmbit administratiu d'aquest equipament que han acabat, o que van acabar en el seu dia, amb un informe de la Generalitat en què assenyalava d'alguna manera que l'Ajuntament havia posat el carro davant dels bous a l'hora de construir aquest pàrquing, o a l'hora de assentar aquest pàrquing, una inversió que li va costar a la vora d'uns 200.000 euros. La comissió d'investigació a l'entorn d'aquesta obra ha finalitzat, per tant ja hi ha unes conclusions sobre la taula. La setmana passada el secretari de la comissió, Nacho Rubí, ens interpel·lava dient: bé, li podreu comentar a Carme Gasulla la setmana que ve, perquè està la presidenta d'aquesta comissió. Per tant, ens agradaria poder saber, bé, en allò bàsic, què ha conclòs la comissió sobre la gestió de l'obra d'aquell equipament.
A veure, jo et faré 5 cèntims de com està la situació d'aquesta comissió, que va començar doncs, de manera formal les seves sessions el 21 de maig del 2020 i han acabat el 14 de gener del 2021. Per tant, molts mesos de feina, moltes hores, moltíssimes, moltíssimes, Vicenç, molt esforç per part de tothom. D'entrada vull agrair de manera molt especial als membres que han estat proactius en aquesta comissió de la implicació que han tingut i de les aportacions que han fet, i molt especialment, de manera molt especial, a l'Ignasi Rubí per la seva dedicació, per la seva entrega i pel seu acompanyament, perquè ha estat una comissió, jo diria que el més dur que he fet en aquest Ajuntament. T'ho dic així, el més dur. És a dir, per les pressions rebudes, per les situacions de, diguéssim, de manca d'eines per tirar endavant. És veritat que no hem tingut aquesta tradició. Som pioners en una comissió d'aquestes característiques. Esperem
qui us escolti pensarà: regidora, caram, i això que es tracta d'una petita peça de terreny reconvertida en aparcament, i la regidora que reconeix que això ha estat una feina molt feixuga, ens podem imaginar que pot suposar investigar altres assumptes de més ambició en aquest sentit.
Mira, jo crec que ens haurem d'anar acostumant a normalitzar comissions com aquestes. Jo crec que potser li hem tingut una miqueta de por, no és el meu cas, hem tingut massa por de tirar endavant doncs, certes informacions, certes afirmacions. No? De fet, jo insisteixo, vull agrair a tots els membres, als grups municipals més proactius que han estat col·laborant, aportant, en posicionaments a vegades molt diferents, i ha estat una comissió, insisteixo, molt, molt dura, que jo he tingut en alguns moments seriosos dubtes de que pogués acabar les seves tasques, perquè des de qüestionaments a la meva presidència fins a... a posicionaments que no s'han valuat ni un centímetre des de l'inici, doncs han passat moltes coses. Jo vaig dir que havíem de ser molt generosos, jo la primera, i segur que jo he comès errades, però d'entrada vull dir-te que no ha estat possible consensuar un únic document de conclusions, i ens trobarem que anirà a un ple extraordinari que aviat es convocarà, doncs a tot un seguit de conclusions dels grups municipals. Per una banda, Esquerra Republicana tindrà les seves, Sitges Grup Independent aporta les seves, el Margalló aporta les seves, Guanyem Sitges aporta les seves, i després hi haurà un document consensuat pels grups municipals de Junts per Sitges, Ciutadans Sitges, Nou Horitzó i Comuns Verds. PSC no ha presentat cap mena de conclusions i això és el que ens trobarem amb tota la documentació adjuntada, amb les actes, amb tota la documentació, informacions diverses que evidentment farem públiques perquè crec que són molt interessants perquè a més tothom pugui prendre també les seves pròpies conclusions.
Esclar, vist així d'entrada, no sé si dir si costa d'entendre o no, però va, diguem que costa d'entendre que després d'una comissió de tant de temps apareguin, no sé si dir, dues versions de l'assumpte.
Bueno, el que t'he dit abans, no? És a dir, jo crec que si un vota a favor de la creació d'una comissió d'aquestes característiques, ho ha de fer de manera conscient en què aquí, doncs, a mi m'hauria encantat. Crec que estàvem, diguéssim, tocant un document únic fins que a l'últim minut doncs, diguéssim, es va trencar aquest document, que és el que doncs, lamento profundament, perquè crec que hauria estat molt bé presentar un únic document de conclusions, però aquí doncs, han prevalgut les posicions particulars. Les respecto, jo no les comparteixo en absolut, hi ha aspectes que sí que haig de dir que s'han mogut, però d'altres que no. Per exemple, jo ja t'explico d'entrada, dins de la fase inicial, tal com deia la moció, que es va aprovar per unanimitat, recordo, doncs vam decidir que nosaltres no, la comissió, no interferiríem en el procés judicial iniciat en el jutjat de Vilanova arran de la denúncia de fiscalia, no pas d'una veïna. Això insisteixo molt perquè no és una denúncia de veïna, és una denúncia de fiscalia, que no interferiríem. I la sorpresa ha estat que bé, doncs que en algunes d'aquestes conclusions particulars doncs, ràpidament s'ha incorporat l'arxivament provisional de la causa en el jutjat de Vilanova. La qual cosa doncs, no deixa de ser una sorpresa perquè vam dir que no interferiríem. Sobretot tenint en compte que després doncs, hi ha hagut un recurs. No? Per tant, hem corregut massa.
El que passa és que tornem a estar en el mateix, més enllà del que pugui passar amb la Fiscalia, se suposa que la creació d'aquesta comissió no tenia res a veure amb el que podia passar fora de l'Ajuntament, és a dir, fora de l'estricta gestió que la institució pública Ajuntament de Sitges va fer d'aquell assumpte.
Sí. Aquí, anava aquí, eh? És a dir, que tothom ha volgut, a veure, si ens creiem per què serveix aquesta comissió, com les que es puguin crear en el futur, hem de ser tots molt generosos i molt crítics. Aquí hi ha hagut errades, eh? Aquí s'ha anul·lat un projecte i això és inapel·lable perquè no ho diu un grup polític, ho diu la Generalitat i aquest projecte ha estat declarat nul de ple dret. Per tant, l'aparcament és nul de ple dret, el projecte és nul de ple dret. Ho digui qui ho digui, és així. Per tant, aquesta realitat és que algú no ha fet bé les coses i això crec que tots els grups ho diran, eh? Que després es poden fer propostes més o menys diverses, doncs, vale, doncs aquesta és una opció de cadascú. Nosaltres, des del punt de vista de presidenta, el que hem fet és incorporar totes les aportacions a vegades que no tenen res a veure des del punt de vista de model, però que sí que van en aquesta línia, que s'han comès errades importants i aquesta comissió serveix. Volem que serveixi i estic segura que tots els grups ho diran, volem que serveixi per millorar doncs, la gestió d'aquests problemes que ha estat doncs, plena d'errades. I ens costarà, i molt.
Per qui us escolti, perquè és obvi que quan s'evidencien errades en un procediment, el primer que ens ve al cap és, bé, les errades deuen tenir unes raons i una responsabilitat en aquestes raons. La comissió també d'alguna manera ha pogut definir les causes d'aquestes errades i les responsabilitats que es puguin atribuir a aquestes causes?
Bé, dins de les conclusions hi ha diferents plantejaments. Les responsabilitats venen directament dels departaments implicats, això està claríssim. Aquesta comissió, les conclusions que aportem als grups que t'he dit de manera conjunta, doncs diu que no té aquesta capacitat de demanar responsabilitats. En qualsevol cas, jo crec que aquí és el govern qui ha de decidir a qui li demana aquestes responsabilitats, però és evident que les coses no s'han fet bé. D'on parteix l'errada? L'errada, ara et parlo com a regidora dels comuns, no pas com a regidora, per mi l'errada ha estat no intencionada. I jo crec que aquí també ho compartirem. Crec que no ha estat, no hi havia una voluntat de no tenir present la qualificació d'aquest terreny, d'aquesta peça. Eh? Seguríssim. Però el més greu per mi, el més greu, és no reconèixer l'errada. Això és el més greu. Per això et dic que aquesta comissió ha de tenir aquesta funcionalitat. No reconèixer l'errada és molt pitjor que una errada. Per rectificar els sàvios, Vicenç. És a dir, sí, va haver una errada molt important que ha tingut una afectació penal, que té una afectació econòmica i també ha de tenir una afectació política, perquè és evident que quan això passa, és a dir, aquesta qualificació d'una zona verda més protegida i sotmesa doncs, a un pla, diguéssim, amb una normativa d'una administració superior, com és el PDUS, aquí algú ho ha pagat i s'ha donat per fet que això doncs, era una peça petita i com és, que és, també és curiós, no? Són pocs metres quadrats, per tant, dos potses, no sé què té a veure els metres quadrats amb la legalitat, és que és igual que sigui un metre que siguin 2 quilòmetres, és que tant és, no? I el que es tracta és que es compli estrictament la legalitat, no? I per una altra banda també planteja un seriós problema respecte a les zones verdes, no? I també als aparcaments, perquè les zones verdes aquí, Sitges, moltes d'aquestes estan en una situació també que d'abandonament. Per tant, considerem que zones verdes, doncs, per ser, això també ho hem escoltat a la comissió, ja de sempre era un aparcament i, per tant, doncs, tenim milles, no? Ja, però és que no es tracta d'això, es tracta de ser molt rigorosos amb els processos administratius i quan decideixes fer un aparcament i ho publicites i dius que és un projecte fantàstic i molt necessari, que jo crec que sí que és necessari que hi hagi aparcaments a Sitges, que dic, clar, sí, però no d'aquesta manera. És a dir, una cosa no té res a veure.
Apunto una qüestió que d'alguna manera, i en relació amb altres temes d'urbanisme, ens va deixar el regidor Nacho Rubí. La presidenta de la comissió, la regidora, perquè no sé si podria ser coincident la reflexió que fes Carme Gasulla en aquest aspecte, creu que d'alguna manera aquestes errades també es poden atribuir a la manca de recursos que pugui tenir el Departament d'Urbanisme per desenvolupar la seva feina o no?
Una part sí, segur. Del volum de diguéssim, d'expedients, segur que sí. Segur que falten eines, seguríssim, perquè és un departament que va ser desballestat en èpoques de la primera legislatura del Miquel Forns, també ho vull recordar, eh? Segur que sí. No dic que no, però no depèn directament del Departament de Territori, també de projectes i obres, aquest projecte, però també hi ha una responsabilitat política quan algú decideix un projecte d'aquestes característiques i pren una decisió, igual que pren una decisió quan diu que no hi ha hagut errades i que, per tant, bé, que el projecte està bé com està. Per tant, aquí, torno a insistir, sí, hi ha un element tècnic i humà que és molt millorable. Nosaltres creiem que territori i obres i projectes estan molt mancat d'eines, sens dubte, però això no pot amagar la realitat, i la realitat és que ens trobarem amb problemes un darrere un altre, perquè no és només aquest projecte, podem tenir també problemes amb altres, i això vol dir que les coses no s'estan fent.
Estiro una mica aquest fil i l'estiro perquè molt sovint la reflexió de la qual parlarem ara, està present en el ple municipal, sobretot quan hi ha hagut allò suspensives d'intervenció en determinades qüestions. Sobre el paper del polític i el paper del tècnic, i sobre si el tècnic ha tingut la independència suficient per decidir determinades qüestions i, per tant, per assumir la responsabilitat de determinades qüestions, o si d'alguna manera el polític ha influït en la decisió del tècnic perquè li ha dit, bàsicament, que allò s'havia de fer o que allò havia de conduir-se d'una determinada manera i, per tant, diguem-ne que s'ha fet valer aquí la jerarquia. En més d'una ocasió, en el ple ha parlat d'aquesta relació molt sovint complexa que pot haver entre representants polítics que parteixen d'uns objectius i els tècnics que potser consideren que aquests objectius no són assolibles d'una determinada manera. En el cas de la comissió que ens ocupa, creieu que hi ha hagut una intervenció política a l'hora de decidir determinats aspectes de la gestió d'aquell projecte?
Sí.
Sí.
Ho tinc claríssim, sí. I, de fet, continua havent un posicionament polític que a mi em preocupa molt. El darrer ple li vaig preguntar al regidor Terrado si aquest espai doncs, tornaria a ser un aparcament. I ho va deixar molt clar. És a dir, va deixar molt clar Vicenç. Per tant, aquí és el que insisteixo, el que em preocupa més. No? Insistim en repetir una errada, ja no parlo de caire legal, perquè sí, la modificació puntual és perfectament legal, sinó una errada per mi bàsica. No es va escoltar els veïns i les veïnes quan van començar a fer les seves reivindicacions i les seves denúncies. No se'ls va escoltar. No es va escoltar la Generalitat quan el mes de maig del 2018, si no recordo malament, doncs envia un requeriment a l'Ajuntament de Sitges dient que passi informació sobre aquest projecte i es triguen sis mesos a donar una resposta mentre continuen les obres. Per tant, sí, rotundament sí, hi ha un element polític. Ara bé, també dic, entre uns i uns altres aquí ens trobem amb aquest problema. Responsables són tots. Tots som responsables, eh? És a dir, els tècnics amb tot el carinyo, però hi ha vegades que la gent s'equivoca i no passa res i segur que no hi ha una voluntat, insisteixo. Però el que no pot ser és que insistim des del punt de vista polític en continuar defensant certes postures, perquè quan hi ha una errada, doncs hi ha una errada i el que s'ha de fer és rectificar. Ningú és perfecte i aquí hi ha hagut una errada. I a mi em preocupa doncs, aquest encallament en certs posicionaments.
Una errada que és responsabilitat dels tècnics?
Tècnicament sí, clar.
Tècnicament sí. Ho dic per si la vostra reflexió és hi ha hagut una errada que ha estat responsabilitat dels tècnics i els polítics d'alguna manera estan defensant o és que no vull dir encobrir però em sembla que és la millor manera de que tothom ens pugui entendre aquesta errada en favor de l'objectiu final que era el que també perseguia el polític.
Però és que el polític el que ha de fer no és defensar els tècnics, el que ha de fer és defensar la institució, aquesta és la gran diferència, i defensar Sitges. I defensar tampoc seria la paraula, jo crec que ha de fer veure quan reconèixer quan és el responsable directe quan hi ha una errada. És el responsable directe. I el que ha de fer és millorar els sistemes, els procediments i escoltar quan toca, rectificar. I perquè està, no està, és que jo ho he dit moltes vegades, els polítics no treballem pels tècnics, no treballem per un departament en concret, treballem per Sitges. I estem gestionant molts diners, estem gestionant un bé comú i el que no pot ser és que estiguem constantment justificant coses. I jo insisteixo que poso la mà al foc per tots els tècnics de la casa perquè jo sé que estan desbordats en molts aspectes, se senten descoberts, són els que acaben pagant sempre ells, això també s'ha de dir, però a veure, una cosa és molt evident, malauradament, doncs s'ha de dir, mira, això no s'ha fet correctament. Hem vist fins i tot noms i cognoms no, de persones afectades no, en aquest projecte, no? Els hem vist en la documentació. Bé, i jo el que vull dir és que respectant la presumpció d'innocència, insisteixo, perquè aquí hi ha també doncs, tot aquest recorregut penal que nosaltres i jo personalment vull que no acabi malament per la institució, ho desitjo profundament, no és plat d'un gust per ningú passar per un jutjat i tenir aquesta responsabilitat patrimonial i penal, alerta, que no és poca broma, però sí que crec que si continuem així ens trobarem molt sovint en aquesta situació.
Dues qüestions per acabar. Per tant, us ha quedat una sensació agredolça?
Doncs sí, agredolça perquè ha estat molt dur, el que t'he dit abans, ha estat molt dur i jo, tant de bo que les conclusions, que penso que estan molt treballades per tots els grups, els que han enviat, que insisteixo, són tots menys el PSC, les hores que li han dedicat, jo crec que hi ha molta informació que pot ser molt positiva i molt, molt necessària i que cal mirar-se amb atenció perquè a més quedarà penjada en la seu electrònica de l'Ajuntament i crec que serà interessant d'escoltar les declaracions, d'escoltar les persones que han vingut a parlar. Però per una altra banda, molt agra perquè crec que hi ha hagut gent, membres de la comissió, que no se l'han cregut aquesta comissió, que han vingut a dinamitar des del minut 1. Insisteixo, doncs a mi em van triar, sense jo postular-me com a presidenta, a l'Ignasi el van triar per unanimitat els dos, sense postular-se com a secretari, ens hem trobat molt sols, no hem tingut cap mena de recolzament, ha estat les hores que ens hem passat en això no estan pagades amb res, estan pagades simplement amb les ganes de donar doncs, una sortida el més digna possible en una situació molt complexa.
I ara no sé si podria acabar preguntant-vos, i al final tot això perquè aquella zona continuï sent un pàrquing?
Doncs és una bona pregunta, Vicenç. Al final tot això, perquè aquella zona... Al final la intenció és que sigui una eina útil per reconèixer les errades i sobretot que sigui transparent. I que si no es volen reconèixer les errades i rectificar i hi ha doncs, certs procediments des de la casa, almenys que la gent de Sitges vegi amb tota la documentació què és el que hem pogut esbrinar i quina situació tenim. Nosaltres fem unes propostes que són, jo penso que molt, molt, molt constructives i que passa, doncs, entre d'altres, doncs, de revisar aquests processos administratius que han tingut falles importants.
A la propera roda de portaveus, òbviament, segur que analitzarem què haurà passat en aquest ple on es posaran sobre la taula les conclusions de la Comissió d'Investigació del pàrquing de Pinsbens. Carme Gasulla, de Comuns Verds, gràcies una vegada més i fins la propera.
Moltes gràcies, Vicenç, igualment. Adeu.